A molts, el nom d'Òscar García Junyent recorda el partit del Barça de semifinals de la Copa de la UEFA de la temporada 95-96, en què el sabadellenc, vestit amb el nou blaugrana a l'esquena, marcava un gol contra el Bayern. Per d'altres, és el jugador a qui Louis van Gaal va expulsar d'un entrenament. Després d'una carrera esportiva que, més enllà del Barça, va passar per València i Espanyol, ja fa anys que l'Òscar encara una nova etapa com a entrenador que l'ha convertit en un rodamón del futbol. Una etapa que fa uns mesos s'ha interromput per una tragèdia familiar. La mort de la seva filla gran, la Mariona, de només 21 anys com a conseqüència d'un càncer. Ara el suplement, Òscar García Junyent, en parla per primera vegada obertament. Òscar García Junyent, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, aquí a la ciutat que em va veure néixer i on he crescut.
Som a Sabadell, som al Parc Catalunya. Ja has fet vida a Sabadell molts anys, no?
Sí, fins que vaig començar a ser entrenador, que ja he hagut de marxar fora, he fet sempre vida aquí a Sabadell. Un any vaig estar a Barcelona, un any a Vilassar de Mar, però tots els altres he estat aquí a Sabadell.
Clar, el cognom García Junyent, els tres germans han estat sempre vinculats també a la ciutat. No ha estat motiu d'orgull d'alguna manera, no?
Sí, sempre hem passejat el nom de Sabadell, la nostra ciutat, amb molt d'orgull. I sí, quan et parla la gent et diu, ah sí, perquè tu ets de Sabadell. Sí, molta gent m'ho diu.
Òscar, t'agraeixo molt que avui ens donis aquesta entrevista, perquè segur que no és fàcil parlar després del que heu viscut a casa. Com esteu?
Doncs acceptant-ho, perquè no hi ha altre remei. Ha sigut un cop molt dur, perquè són coses antinaturals que passen, però bé, hem de mirar endavant, hem de mirar de continuar forts, i bueno, jo sobretot molt pendent també de les dues filles, perquè bueno, els adults podem tenir més recursos, però les nenes moltes vegades, clar, no ho poden entendre.
Vosaltres éreu tres germans a casa, tu has tingut tres filles, la Mariona va morir fa uns mesos, i com a conseqüència d'una llarga malaltia, d'un càncer, no? I és un procés que ha durat anys, Òscar.
Sí, ha durat anys. Al principi doncs, semblava que després de la primera operació, doncs, si passava un cert temps, doncs, ja no podria tornar-li a passar, i no va arribar aquest temps i va tornar a recaure, i bueno, ha sigut uns anys sense descans en aquest sentit. I bueno, malauradament els doctors ens van avançar uns mesos abans el que podria passar.
Parlar-ne creus que és important?
Jo crec que sí, jo crec que són coses que ni som els primers ni serem els últims, malauradament, que passin aquestes coses. Estem molt agraïts a l'Hospital Sant Joan de Déu, de com es van portar, a l'Hospital Taulí. Tenim la sort de que a la família tenim la dona del Genís, que és infermera del Parc Taulí, i que ens va ajudar molt en els últims dies. I jo crec que és bo parlar-ne, perquè ja et dic, no podem parar-nos en això, sinó que, per exemple, nosaltres tenim dues nenes més que hem de fer tot el possible perquè tinguin la vida que poden tenir qualsevol adolescent, que tinguin una vida amb aquesta desgràcia, que sempre la tindrem. Però, com jo els dic a les nenes, dic, mira, això és el més dur que passareu a la vida. Vull dir, no hi ha cosa més dura que això, i s'ha de mirar endavant. Us heu d'ajudar entre vosaltres, s'ha de plorar quan hagueu de plorar, s'ha de passar totes les fases que s'han de passar, que són normals, que qui us digui no, que heu de ser fortes, no, heu de plorar quan vulgueu plorar. I sí que és veritat que cosa més dura que aquesta, difícil ho passareu a la vida, i relativitzareu molts problemes que ara us penseu que són molt grans.
La sensació d'impotència, per això, i de preguntar-te per què m'ha tocat a mi?
Bueno, jo em pregunto per què no m'ha tocat a mi. Saps? En lloc d'haver-ho passat ella, per què no podia haver passat jo? Saps? Perquè ella tenia tota una vida endavant. I, bueno, són reflexions i comentaris que fas, però bueno, saps que la vida no pots controlar el que et ve, sinó com t'ho prens. I també els meus pares, clar, els meus pares han hagut d'enterrar una neta, que això encara també, vulguis o no, ells deien, bueno, doncs que em passi a mi és lo normal, saps? Jo ja he fet tota la vida, però que passi a una nena tan petita i amb tanta vitalitat, perquè ens donava moltes lliçons de vida cada dia.
Com t'agrada recordar-la?
Doncs m'agrada recordar-la quan ha estat bé, que pobra, ha passat uns últims anys molt malament, però jo sempre la intento recordar bé, intento recordar lo forta que era, que no es deixava vèncer per l'enfermetat. Era una persona bueno, amb molta vitalitat, amb moltes ganes de fer coses, era sempre, procurava, era com la mare de les altres dues germanes, i bueno, la recordo amb molt de carinyo, lògicament. Sometimes I feel like I could run wild, tear the fabric of our love, cut and run from the world that we've been building, but I've...
Clar, Òscar, els últims anys és evident que la teva carrera esportiva, que ha continuat un cop has penjat les botes, com a entrenador en aquest cas, s'ha vist condicionada per aquesta situació personal, no? Tot i així, ets un rodamón del futbol, no? Com t'organitzes familiarment? Perquè has viscut a Tel Aviv, a Atenes, a Anglaterra, a Vigo, clar, tot, sí, sí. Tot això, què?
Saint-Étienne, a França.
Saint-Étienne, França, efectivament.
Sempre he sigut una persona molt inquieta, és una persona que sempre m'ha agradat experimentar altres coses. Estava aquí entrenant al juvenil del Barça, vaig veure que la meva progressió per seguir cap amunt en el club s'aturava, i vaig decidir provar noves coses. Estic molt agraït al Jordi Cruyff i al seu pare per haver-me donat l'oportunitat de poder entrenar el primer equip a nivell professional, per tots els consells, i a partir d'aquí doncs, he intentat sempre créixer, he intentat sempre ser millor entrenador, buscar nous reptes, i bueno, encantat d'haver-ho fet. Té la seva part menys bona, que és que t'allunyes una mica de la família, però bueno, sempre he intentat no estar massa lluny per poder els dies de festa poder venir o que vingués la família a veure'm.
Clar, és una vida sencera marcada pel futbol, no? Perquè des de petit ja jugàveu aquí al Mercantil a Sabadell, després de seguida la Masia es va fixar amb vosaltres i vau fitxar pel Barça amb 10 anys, tot i que fèieu vida aquí a Sabadell, no? Com recordes aquells anys de formació a la Masia? Perquè allò devia ser molt competitiu, no? Entre...
Sí, sí, sí. Bueno, a la Masia no vaig arribar a estar perquè estàvem a Sabadell i el meu pare... El
però jugava
professor...
de les categories inferiors.
Sí, 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 vaig fixar
no va,
pel primer.
El teu pare no va voler que estiguéssiu internats?
No, ell va preferir tenir més control de nosaltres, el ser professor, i bé, ens vam passar tot l'EGB entre trens i metros, anant cada dia a entrenar a Barcelona, estudiant en el tren i en el metro. Va arribar un punt que ho vam fer tants anys que moltes vegades si t'adormies 10 minuts et despertava just quan havies de baixar a l'estació. Van ser uns anys molt bonics perquè la il·lusió de tots era, si, havia sigut sempre jugar a futbol, i més poder-ho fer amb el Barça, doncs encara més, perquè ha sigut el club de tota la família juntament amb el Sabadell.
No només que es fixi amb tu el Barça de petit, sinó arribar al primer equip, no? I arribar al primer equip quan l'entrena una persona com és Johan Cruyff.
Sí, vaig tenir la gran sort de que ell va ser l'entrenador que em va donar que em va donar la primera oportunitat amb el primer equip. Després vaig tenir la sort de que em va entrenar durant uns anys.
I que va confiar molt en tu, no?
Sí. Bueno, sobretot amb el meu germà. Amb el meu germà sí que tenia... Era el seu ull dret. A mi jo he tingut millor relació quasi després, quan he sigut entrenador, però amb qui sempre he tingut molt bona relació ha sigut amb el seu fill, amb el Jordi, i amb tota la família, les seves germanes, amb sa mare. Vull dir, encara ens escrivim, ens diem coses... I sí, la veritat que va ser una persona molt, molt important per mi, tant com a jugador que com a entrenador.
Clar, jo no el vaig veure jugar i com a entrenador no recordo pràcticament. Com era el Johan?
Bé, era un geni perquè com a jugador tu no et dones compte de lo que t'està ensenyant. Perquè era una persona molt, molt dura, molt, molt exigent, però tenia coses de que s'imaginava coses que després passaven. Era una sensació abans del partit, explicava com aniria el partit i què havíem de fer per poder guanyar, què havíem de fer, per on havíem d'atacar, on trobaríem els espais... Bueno, una sèrie de coses que després passaven. Vull dir, és que et podria explicar mil situacions. Per exemple, al camp del Bayern de Múnich, el Bayern de Múnich tenia jugadors que anaven molt bé de cap, hi havia Klinsmann, bueno, hi havia una sèrie de jugadors, Babel, molts jugadors que anaven molt bé de cap, i aquell partit tenien baixes en defensa i em sembla que només hi havia el Nadal, que era així més gran. I bueno, va comentar, bueno, en tema de cornes, clar, nosaltres pensàvem, bueno, doncs el Nadal haurà de marcar el Klinsmann, que és el més això, i va dir, Nadal marcarà el més petit. I no diré el nom de qui va dir que havia de marcar Klinsmann, perquè era el que anava pitjor de cap de l'equip. I nosaltres vam pensar, hòstia... I clar, ell ens ho va argumentar, va dir, escolta'm, amb Klinsmann no tenim cap jugador que li pugui guanyar els duels. Doncs fiquem a un, eliminem a un dels nostres, el que sigui pitjor. I en canvi Nadal el posem amb l'altre, que si la pilota va allà, pues, ell ens ajudarà i traurà la pilota. I va donar la casualitat que Klinsmann no va tocar una pilota de cap córner. I clar, són coses que...
També deien que tenia una mica la flor al cul, no, el Johan?
Ja, però la flor la pots tenir un o dos partits, però tota la vida jo crec que és algo més que tenir una flor. Pots tenir moments puntuals, però... I detalls d'aquests, moltíssims, moltíssims.
I després una cosa extraordinària, no, Òscar? Que els tres germans vau arribar a jugar al Barça, no? Tu i el Roger, el primer equip, i amb una trajectòria llarguíssima, però que els tres fills estiguin marcats pel talent de jugar a futbol, molt poc habitual, això.
Sí, no, hi ha algun altre cas, però... Sí,
hi ha els germans Gasol, que eren tres, sí. Però dos... Sí que sí. Han marcat carrera, el tercer, no?
Sí, sí, el Germans López també, i abans els Gonzalvo... Bueno,
Home, i ara l'Atlètic Club, per exemple, té els Germans Williams?
Sí. Però...
Però tres, sí, no?
No, ha sigut també... Hem de donar gran mèrit al meu pare, perquè el meu pare era un apassionat de l'esport i en el garatge ens va posar una porteria petita i bueno, passàvem moltes hores allà i sí, és una cosa per estar orgullós.
Hi havia molta rivalitat entre germans? O allò, us miràveu de reull, ostres, aquest arribarà, o tu ets el gran, però potser gelosies entre vosaltres?
Jo per meva part no, perquè el ser el gran sempre era el primer que ho feia tot, saps? Va ser el primer que vaig jugar al primer equip, va ser el primer que vaig fitxar pel Barça, perquè els meus germans, com que eren més petits, encara no tenien edat per poder fitxar. Jo crec que no, sobretot el Genís és una persona molt coherent. Vam arribar a jugar un partit de Copa Catalunya els tres junts, que això sempre ho recordem, però gelosia no, tot el contrari. Si en cas, per exemple, jo sé que el Roger, quan estàvem al primer equip, patia per mi, perquè ell jugava més que no pas jo era més de posar-me en problemes, ell no... Hi havia una sèrie de coses que dius, bueno, sí, té la part positiva de que tens un germà que és una persona que tens total confiança en ell, que li pots explicar qualsevol cosa, però també té l'inconvenient de que clar, pateixes molt un per l'altre. Things haven't been quite the same.
Been a couple of days and I miss you. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Sabadell xerrant amb l'Òscar García Junyent, entrenador, exjugador del Barça i de l'Espanyol, i de l'Albacete i del València, perquè hi ha un moment en què, i del Lleida, hi ha un moment en què veus que el Barça potser les coses no t'aniran bé del tot. Ara entrarem amb el capítol Luis Van Gaal, me'l guardo per després, i has de marxar, no? I te'n vas a l'Albacete, que recorden aquell gol de volea contra el Madrid, i després te'n vas a l'Espanyol, tu sent un barcelonista de dalt a baix. Com ho vas portar, això? I el teu germà també va jugar molts anys a l'Espanyol, el Roger.
Sí, el meu germà hi va anar abans, jo vaig anar al València, i amb el València, bueno, em van prometre unes coses que després no van ser exactament iguals. Vaig tenir un any complicat, tot i que vam arribar a la final de la Lliga de Campions, que vam perdre contra el Madrid. Però va ser un any dur, i bueno, tenia ganes de provar i de marxar a una altra cosa. La meva idea era marxar fora, però bé, va sorgir l'opció de l'Espanyol. Ho vaig parlar amb la família, la meva dona volia tenir fills, jo volia tenir a Barcelona, bueno, tota una sèrie de coses, de condicionants, que es van donar perquè fitxés per l'Espanyol.
No et suposava una contradicció, no et va suposar una contradicció?
Sí, em va costar molt, sí. Sí, sí, em va costar molt, i també més després de com em va acceptar la gent allà i tot. Jo, em va costar estar còmode, sí.
Què va passar amb Luis Van Gaal? A veure, vull desfer el mite de... Tu ets el de tu no tienes ritmo?
No.
No és... Perquè hi ha molta gent que es pensa...
No, molta gent, sí, pràcticament el 90% de la persona que parla d'això.
Expliquem-ho bé. O sigui, Òscar García Junyent no és la persona a qui Luis Van Gaal li diu tu no tienes ritmo.
No.
Però sí que hi estàs relacionat amb tot això, no?
Sí, perquè va passar uns minuts abans de que em fes fora de l'entrenament.
Què va passar aquell dia?
Bueno, es van juntar moltes coses. Es van juntar que era un entrenament amb els que no havíem jugat el cap de setmana, que primer ens van fer anar a un camp i després ens van fer anar al camp d'entrenar a la Masia i després ens van fer anar al camp d'entrenament al Camp Nou, entrenar al Camp Nou. Va ser que el meu germà i l'Albert Celades havien jugat amb el filial i el Van Gaal no estava molt content de com havien jugat, i van tenir una petita discussió referent al partit, de qui ve tu no tienes ritmo.
A qui li va dir això?
No, t'ho diré, però...
A l'Albert Celades?
O a un dels dos.
A un dels dos, d'acord.
Sí.
O al Celades o al teu germà.
I van dir, tu no tienes ritmo, perquè... Li va explicar que no tenia ritme de partits, que per això no li va sortir el partit que tothom esperava. I això va quedar, tu no tens ritme, perquè ell ho va cridar i tots els periodistes que estaven molt a prop, doncs
ho van sentir.
I després d'això vam passar en un rondo que estava jo. I també haig de reconèixer, jo estava calent perquè li havia cridat al meu germà i tot això, i bueno, vaig intentar fer una virgueria, no em va sortir, ell es va pensar que era que li faltava el respecte a ell, i em va apartar del rondo i es va posar ell a jugar. I clar, jo estava allà darrere, dic, hòstia, jo aquí haig d'entrenar, vull entrenar, i vaig dir, no, deixa'm entrar aquí, no, si no quieres jugar, digo, sí que vull, i al final, bueno...
Va
voler fer una demostració de força i em va fer fora, i clar, uns minuts abans havia dit lo de tu no tienes ritmo, perquè no m'ho va dir a mi, però com que em va fer fora a mi, i clar, vaig haver de creuar tot l'ample del Camp Nou, perquè el ròndol l'estàvem fent a la part aquella, fins al vestidor. Clar, jo ja anava sentint el clic-clic-clic dels fotògrafs, dic, aquí s'ha liat. Però bueno, després vaig tenir sempre una bona relació, vull dir, tothom parla d'això perquè va haver aquest episodi, però aquest episodi jo l'he viscut amb altres jugadors, passa que no hi havia càmeres o no hi ha hagut tanta
informació. Tu ara que ets entrenador, què penses de Van Gaal?
Jo crec que és un bon entrenador, que té les coses molt clares. Hi ha moltes coses d'ell que m'agraden, i fins i tot jo també n'he aplicat, però ja el que menys m'agradava d'ell potser era que o estaves amb ell o contra ell. Vull dir, no hi havia un terme, saps? Ell també va ser una època complicada, perquè després del Cruyff, de tot el que havia sigut, nosaltres, que parlava molt de l'època del Cruyff i tot això, doncs, bueno, per ell no era fàcil de gestionar, i va haver un moment que es pensava que tots nosaltres estàvem en contra d'ell.
Fa la sensació que era una època en què tot l'aspecte psicològic, tot aquest treball de reforç amb terapeutes, era molt secundari, no? Inclús el tarannà de Van Gaal. Era realment així? Ho dic perquè, per exemple, aquesta setmana Ferran Torres ha dit que estava molt fotut durant uns dies, que no es reconeixia i que gràcies a l'ajuda psicològica doncs s'ha refet i ara s'està recuperant com a jugador. Tens aquesta sensació?
Sí, va, jo crec que el futbol en aquest aspecte ha canviat molt. El que envolta el jugador ha canviat molt, tant a nivell nutricional, a nivell de preparació física. Ara el jugador té molta més informació, té molta més gent que pot assessorar correctament. Hi ha molts jugadors que han fet un canvi físic brutal només canviant el tema de la nutrició. Abans, psicòlegs en el club pràcticament, o en cap club en tenia, ara pràcticament en té tothom, i si no a nivell individual es poden buscar. Jo he tingut casos de jugadors que m'han vingut a demanar consell, que què podien fer i tot això, jugadors que he tingut a la plantilla i d'altres jugadors, exjugadors meus que havia entrenat, i ara hi ha molta informació. I ara, per exemple, el jugador que no està preparat bé físicament i no està en forma és realment perquè ell no vol. Abans no era així, perquè abans teníem una informació molt limitada en aquest sentit. Teníem l'entrenament amb l'equip i poca cosa més, ni nutrició. El metge s'encarregava dels menjars en els hotels i tot això, però ara hi ha realment especialistes que et donen suplements. Bé, ara a nivell professional això ha millorat molt i el jugador ara està molt més preparat del que estàvem abans.
I després, fa unes setmanes entrevistava l'Oriol Romeu, migcampista del Girona, i m'explicava que, clar, que amb 19 anys el va fitxar el Chelsea, que va guanyar una quantitat ingent de diners i que gestionar allò perquè ell va tenir el cap ben posat, però hi va haver moments en què semblava que perdia el cap, no? I que ha dedicat bona part de la seva carrera a formar-se també en economia, en inversions. Tot això, tu, per exemple, que també de jove devies guanyar molts calés per la teva època, com sempre ho has sabut gestionar? Sempre has tocat de peus a terra?
Bueno, els jugadors joves al Barça no guanyaven el que guanyava el Chelsea, els jugadors joves al Chelsea. Però jo he tingut la gran sort, i els meus germans igual, de tenir uns pares com els que tinc, que el meu pare sempre ha tingut un sou de professor, o sempre m'ha fet tocar de peus a terra. Els tres germans, els meus dos germans, tenen la carrera acabada. Jo em vaig començar una, però em quedava en algun curs, que vaig marxar al Albacete i no vaig poder seguir la carrera de periodisme perquè allà no n'hi havia, però sempre ens han inculcat uns valors i una manera de ser, que això és el que ens ha permès no perdre el cap en cap moment. En cap moment cap dels meus germans ni jo hem perdut el cap, i això és gràcies a l'educació que hem rebut a casa des de petits.
Percebo que tens ganes de tornar a entrenar, no?
Sí, ja fa un temps. També vaig parlar amb les nenes, vaig prometre que després de tota aquesta desgràcia doncs em passaria un temps aquí, perquè elles em podrien necessitar potser molt més del que m'havien necessitat abans. Però bueno, ara ja he parlat amb elles, ja saben que això és la meva vida. Jo els vull donar un exemple de que aquesta desgràcia ja no ens la treu ningú, però ara no podem enfonsar-nos tots nosaltres, sinó que hem d'intentar tornar a fer la vida que fèiem abans, amb el gran record de la Mariona, i que segur que allà on estigui ens està ajudant, ens ajudarà a complir el somni que tenim. I el meu somni és continuar entrenant i entrenar al més alt nivell.
I el Barça, que t'agradaria entrenar-lo algun dia?
Bé, jo crec que tothom que sigui del Barça, o que no només cal que sigui jugador o que sigui aficionat, qualsevol aficionat li agradaria entrenar al Barça. Vull dir, no és que jo sigui una persona o algo diferent, no? Està clar, però a dia d'avui el Barça té el millor entrenador que pot tenir, ja va tenir dels millors com és Luis Enrique i el Pep Guardiola, i ara té el millor entrenador que pot tenir.
amb Luis Enrique ja has parlat, perquè a nivell personal heu passat per una situació, no sé si comparable, però va perdre una filla, Luis Enrique, també.
Sí, bueno, quan li va passar la desgràcia, doncs ja vaig parlar amb ell, i ara que m'ha passat a mi, doncs em va dir que m'havia pensat molt en aquests moments, lògicament perquè són situacions similars, però tant ell com jo coincidim de que hem de mirar endavant, que tenim molta gent al voltant que ens necessita bé i és com hem d'estar.
T'agrada com juga el Barça?
Sí.
T'has hagut de pensar una mica, eh?
No, perquè hi ha molta gent que diu que el Barça no juga com abans i tal. No és que m'ho hagi de pensar. És que, clar, jugar com l'època de que hi havia tots aquests grans jugadors, i en totes les èpoques hi ha hagut moments que jugava millor i jugava pitjor. Ara recordem lo del Barça, Guardiola i tot això, però clar, no tots els partits, és que és impossible que un equip jugui bé tots els partits, és impossible. És com recordar a vegades, no sé, a mi em passa, a vegades que, o quan comentava partits per Barça TV o veig partit per la tele, dic, hòstia, pensava que aquest partit havíem jugat molt millor del que realment vam jugar, saps? Que a vegades tens una idea preconcebuda de que tots els partits eren bons o que tot això, per això he dubtat. Vull dir, hi ha partits que m'agrada molt, hi ha partits que m'agrada menys, però tant ells com el City, que també és un equip dels que m'agrada veure perquè tenen el millor entrenador del món, i intento aprendre de tothom. Per això he dubtat pel sentit de dir, sí, tots els partits, no, però és que tots els partits tampoc no m'agrada el meu equip. Saps? L'equip que entreno no m'agrada tots els partits, de dir, hòstia, que bé juguem o que bé d'això. No, hi ha partits que dic, hòstia, avui...
L'Espanyol potser et costaria una mica més anar-lo a entrenar.
Sí.
Sí. T'han trucat ja o no? Ho dic perquè hi ha equips que estan patint pels objectius de la temporada.
Sí, bueno, no.
Tampoc, vols esperar?
Sí, no puc escollir o agafar el primer que em vingui, perquè normalment...
Creus que serà aquí o serà a l'estranger?
Espero que sigui a l'estranger, però bueno...
Tens no. ganes d'entrenar a l'estranger?
Sí, jo a l'estranger aprenc idiomes, cultures... Ara ja sé, per exemple, quina mentalitat té el jugador francès. En la gran majoria no es pot generalitzar tant, però sí, el jugador anglès, el jugador austríac, el jugador alemany, el coreà, el japonès... Tot això a mi m'enriqueix molt, i sóc de reptes, saps? Jo em veig... Per mi és complicat imaginar-me 5 anys en el mateix equip, a no ser que sigui a casa.
I, per exemple, ara que has estat a França aquests últims anys, Messi, com el veus a la Lliga Francesa? Tu creus que seria una bona opció que tornés al Barça, o és una etapa ja com a jugador tancada?
Això ho ha de decidir ell. Vull dir, ell,
ja, però el Barça,
ell i el club. Home, jo tinc clar que si ell vol i el Barça vol, tornarà. Si no torna, serà perquè o una de les parts o cap de les parts realment ho vol, però això és una cosa que, ja et dic, ho ha de decidir el Barça, ho ha de decidir ell. Ell aquí potser és el jugador més important de la història del Barça. El jugador més important de la història del Barça, bueno, jo no estic allà, però el Barça segur que obrirà les portes al millor jugador que ha tingut mai.
Òscar García Junyent, moltes, moltes gràcies avui per atendre'ns al suplement.
A vosaltres.
Una abraçada i molta sort.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.